Molt bon dia a tothom, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Estem a dimecres, vigília de Sant Jordi, 22 d'abril del 2026. Cel tapat aquest matí, temperatures estables, déu-n'hi-do, i quina pedregada va caure a la vall de Ribes. Semblava ben bé. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com si haguéssim tornat a l'hivern, com si hagués caigut una bona nevada. Però vaja, en Dani Ramírez més tard ens donarà més detalls. Ara, les temperatures.
Doncs ara mateix tenim 6 graus positius a Vall de Núria, tenim 9 a Mieres, 10 graus a Das i a Santa Pau, també a la Vall d'en Bas, 11 a Olot, a Ripoll, 12 graus a Sant Pau de Segúries, a Camprodon, a Castellfollit de la Roca, també a les Preses, a Montagut i a Besalú, 14 a Girona, 15 a Banyoles, 17 a Figueres i 18 a Roses.
Doncs anem a l'abans de la previsió del temps. Amb en Dani Ramírez, com serà aquest dimecres?
Dimecres, un dia també de sol, de xàfecs a la tarda concentrats al Pirineu, Cerdanya i Ripollès. Aquest patró es repetiria també de cara a dijous i divendres. Per tant, Sant Jordi, preveiem sol amb 4 núvols al matí, baixa una mica la temperatura, s'estarà bé, calor moderada al migdia, i a la tarda algun xàfec a la Cerdanya i al Ripollès per Sant Jordi.
Buition.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les obres d'ampliació del centre de dia de la residència Montsacopa d'Olot es preveuen acabar aquesta tardor.
Ja s'han avançat part dels treballs que tenen un cost de gairebé 300.000 euros. El principal objectiu és crear un espai obert, funcional i connectat que permetrà cobrir les 75 places concertades que té actualment el centre de dia. Alhora, millorarà la comoditat del servei de valoració de la discapacitat que a dia d'avui es troba a Can Castellanes.
L'alcalde d'Olot és Agustí Arbós.
Després de la pandèmia, és veritat, els centres de dia van patir un moment molt dur, però veiem que aquesta situació es pot anar revertint, veiem les dades, diguem, demogràfiques de la ciutat i per tant que hem d'anar en aquesta direcció, i per tant aquesta ampliació va absolutament lligada amb aquesta estratègia d'incrementar els serveis i millorar els serveis per la gent gran, com també, ara que vam acabar fa pocs dies les obres de finals de l'any passat, vam acabar les obres de la millora de la segona planta de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume, i que ja està, com ja sabeu, ja tenim un projecte encarregat i ja estem treballant en poder fer les obres de la tercera planta.
A Can de Bànol, l'edifici de Can Branques tornarà a tenir activitat. Després de molts anys abandonat, l'Ajuntament hi crearà un centre de formació tecnològic per tal de nodrir les empreses de la zona de professionals preparats per aportar coneixement.
El projecte encara està a les beceroles, però els arquitectes ja estan treballant en el disseny. El pressupost inicial de les obres és de 637.000 euros i està finançat en un 65% pels fons europeus PIRFER.
Escoltem l'alcalde Oriol Lázaro.
No és tan sols una escola, sí que hi haurà formació, però és una formació més tècnica, més tecnològica. I per tant, per poder formar persones a nivell tècnic i es puguin incorporar al món laboral, però no tan sols a l'hora de fer un treballador més, sinó a aportar talent i coneixement. No? I això tenim la intenció que pugui potenciar la competitivitat de les empreses que tenim aquí a Can de Bànol.
De Can de Bànol cap a Beuda, perquè fa els primers passos per construir un centre cultural.
Des de l'Ajuntament asseguren que és una necessitat de fa temps al poble i que els anirà bé per poder-hi fer activitats i per tenir un bon magatzem. Preveuen que tingui un cost superior als 500.000 euros, 415.000 dels quals seran subvencionats pel Pla d'Obres de la Generalitat.
Escoltem, l'alcaldessa és Esther Torres.
En aquest cas es va decidir que es farien el terreny que hi ha al costat de l'Ajuntament. A dia d'avui ja l'hem adquirit, aquest terreny. Hi ha pendent una modificació del POM. Fins que aquesta modificació del POM no estigui acabada, no podrem començar les obres. Aleshores, tenim el 2027 per començar aquestes obres. Vol dir que aquest any hem de fer licitacions i ha d'estar tots els papers ja preparats per poder tirar endavant aquest projecte.
I a Llanars, l'Ajuntament ha fet 4 canvis d'usos en el planejament del municipi.
2 són en espais concrets i els altres 2 són en l'àmbit de la construcció. L'alcalde Amadeu Rosell ha assegurat que la intenció és preservar la imatge del poble i l'entorn llanarenc.
Nosaltres intentem arribar a un acord amb el bisbat perquè fem aquest canvi de propietari, i per fer això, doncs, nosaltres com que plantegem que la rectoria sigui un espai que també tingui una vessant cultural i formativa, doncs el que demanem és que en aquest moment hi ha un espai que està catalogat com espai religiós, doncs que a més doncs espai religiós sigui un espai cultural.
33 establiments participaran a la ruta de les tapes de la Garrotxa més àmplia de tota la seva història.
Es farà durant el mes de maig i enguany s'hi afegeixen 13 establiments, alguns d'ells de fora també d'Olot. Cada etapa, juntament amb aigua o quinto de cervesa, costarà 4 euros amb 25 cèntims.
El president de l'Associació d'Hostalatge, Gerard Xifra.
Que és un dels actes principals de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, i aquest any doncs estem d'enhorabona, no? Enhorabona per molts motius. Un és perquè complim un dels 3 ítems també principals de l'associació, que és donar cabuda amb una mateixa activitat, doncs bars, restaurants i hotels. no solament de la ciutat d'Olot, sinó també doncs, de tota la comarca, i aquest any doncs, donem cabuda també a altres establiments de la comarca de la Garrotxa, i això doncs, bueno, fa també il·lusió per veure si pot ser un embrió de cara al futur.
Alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Padrona de Ripoll participen com a voluntaris en una campanya de donació de sang, inclosa dins del servei comunitari.
Aquesta experiència combina l'aprenentatge a l'aula amb el compromís social, apropant els joves a la realitat de les entitats locals i fomentant la seva implicació activa en la comunitat.
Escoltem la Maria Vinyes.
Hem vingut a ajudar a fer voluntariat per aquest tema de la donació de sang. I bueno, ajudar la gent que dona sang, reposar el menjar quan s'ha gastat.
Llibres de Sant Jordi, Maria Àngels Vilarrasa expressa les seves emocions i sentiments a través d'un llibre. Es titula Cartes en temps d'emails i parla sobre el seu dia a dia amb el Parkinson que pateix des dels 46 anys.
No la defineix com una guia sobre com afrontar la malaltia, sinó com una experiència personal que pot ajudar a altres persones que pateixin aquesta malaltia degenerativa o els seus familiars.
En algun cas que de gent que ha tingut Parkinson o que ha tingut alguna malaltia d'aquestes degeneratives, que la paraula ja és molt lletja, a vegades la meva filla em deia: per què no li envies la carta, mama? I jo pensava que si ella veia que això era un motiu de que pogués ajudar algú, per això vaig fer el llibre. Vaig pensar, potser pot ajudar algú.
Eusebi Puigdemont i Calepa Bou són els guanyadors de la 16a edició del certamen literari Joan Maragall de Sant Joan de les Abadesses.
Pues mira, representa una gran il·lusió. És, de fet, el segon cop que el guanyo. Sí, el primer cop, mira, ja fa 4 anys, que va ser una espècie com de legia, i aquesta vegada són tres poemes, que es diu Un pessic de nostàlgia, i cada poema té un subtítol que és Silenci.
En aquesta edició hi han participat una 60a d'obres entre les dues categories de poesia i de narrativa. I el Festival Sismògraf d'Olot s'engega amb Sant Jordi Balla.
Aquesta proposta ens portarà a la Biblioteca Marià Vereda, on es farà una ruta ballant amb l'objectiu d'explicar la connexió entre la literatura, el nostre cos i la dansa. Tot plegat anirà a càrrec d'Explica Dansa, format per Beatriu Daniel i Toni Jodar.
Dins d'un circuit, una ruta que fem per les diferents llocs, racons de la biblioteca, i en cada racó que hem escollit doncs, fem una intervenció de ball, gestual i també verbal.
Anem als esports. El Club Tenis Taula Olot vol millorar la classificació de la temporada passada en la fase final de l'Europe Trophy.
El conjunt olotista, ubicat al grup C, s'enfrontarà a un equip de Malta, un de Croàcia i el Zelesny Karniz, que és l'equip anfitrió de la competició. La fase final començarà aquest divendres, on el conjunt olotí vol donar la sorpresa.
Escoltem el vicepresident del Club Tenis Taula Olot, és Xevi Sellas.
Setens classificats a la temporada anterior, per tant, tot el que es fos avançar d'aquí, però sí que ens agradaria doncs, col·locar-nos a semi, seria una satisfacció molt gran. Hem de veure, perquè tenim aquest Telesnicar en el nostre grup, que veurem quina guerra ens dona, i sense descuidar els altres dos equips, si quedem primers de grup evitem la part de dalt, per tant evitaríem el Panathinaikos a semis, però bueno, tots els equips que arriben ja a semis, doncs no n'hi haurà cap de fàcil.
I el sènior masculí del Club Voleibol Olot ja prepara la pròxima temporada després d'aconseguir la permanència a Primera Nacional.
La idea és poder mantenir gran part del bloc de l'equip per la pròxima temporada, on volen millorar els resultats d'aquesta.
Un dels jugadors del primer equip del Club Voleibol Olot és Marc Busquets.
Que l'equip actualment té nivell suficient com per estar de meitat de taula per amunt, en bones condicions. Llavors, com et deia, entre lesions, falta d'assistència en alguns partits per part de jugadors per temes de feina, i que era el primer any que tornàvem a la categoria, sabíem que no estaríem en el nostre màxim rendiment, però tot i així el nivell de l'equip és bo i ens ha permès, doncs, tot i els entrebancs, anar sumant els punts necessaris per assolir la permanència.
I el campus Aleix Garrido s'estrenarà a Can de Bànol aquest estiu entre el 29 de juny i el 31 de juliol.
El futbolista de Ripoll es vol apropar a la seva gent i a través del seu germà organitza aquest campus pensat per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys. Es combinarà la tecnificació futbolística amb sortides a parc aquàtics, piscina i altres activitats.
Aquest any va sorgir la idea, ja fa bastant temps que ho teníem pensat, l'Aleix tenia ganes també d'apropar-se una mica a la gent d'aquí, es va parlar amb la Unió Esportiva Can de Bànol, ens van donar oportunitat i juntament amb l'Ajuntament ens han cedit aquest espai i esperem que els nens passin un gran estiu aquí al camp de Can de Bànol.
Són les 8 i 10.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Hi ha serveis que cada vegada faran més falta. Sobretot els serveis dedicats a la tercera edat. Les obres d'ampliació del centre de dia de la residència Montsecopa d'Olot s'acabaran aquesta propera tardor. Ja s'han avançat part dels treballs, que tenen un cost de gairebé 300.000 euros.
El principal objectiu és crear un espai obert, funcional i connectat que permetrà cobrir les 75 places concertades que té actualment el centre de dia. Alhora millorarà la comoditat del servei de valoració de la discapacitat que a dia d'avui es troba a Can Castellanes.
Roger Isern.
Els treballs de l'ampliació del centre de dia de la residència Montsecopa ja estan en marxa. Després que l'Ajuntament d'Olot comprés la planta baixa de la residència, ara ja s'hi estan fent tasques d'obra per tal de que sigui un espai per ampliar els serveis existents i incorporar nous recursos d'atenció diurna i especialitzada. Una zona àmplia amb connexió a l'exterior i que es preveu que estigui finalitzada aquesta mateixa tardor. N'ha donat els detalls el director gerent de la residència Montsecopa, Salvador Vilà.
Necessitem un relax d'espais d'activitats per a aquells que necessitin doncs, tenir una activitat concreta o bé aquesta zona nova que ens permetrà una obertura directa a l'espai de la plaça dels Coloms, per tant, doncs, i el parc infantil, per tant, que farà també que les persones grans puguin gaudir també d'aquesta connexió amb l'exterior de del centre, no? I això esperem doncs, poder-ho tenir, diguem, doncs, després de l'estiu.
A les noves instal·lacions també s'hi ubicarà el Servei de Valoració de la Discapacitat del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Segons la seva presidenta, Teia Fàbrega, és un servei que no es veu i que fa una tasca molt propera.
Això no es veu, no es visualitza tant perquè no és un equipament, sinó que són unes professionals que en el cas de la dependència van a fer la valoració en el domicili, per tant no els veiem, no? Estan en el domicili, fan la valoració i aquesta valoració és la que després permet a partir d'un pla d'intervenció poder anar amb serveis com el centre de dia, com la residència, val? De manera pública.
Es tracta d'un espai que permetrà cobrir les 75 places concertades que té actualment el centre residencial. Segons l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, aquesta millora era una necessitat.
Després de la pandèmia, és veritat, els centres de dia van patir un moment molt dur, però veiem que aquesta situació es pot anar revertint, veiem les dades, diguem, demogràfiques de la ciutat i, per tant, que hem d'anar en aquesta direcció i, per tant, aquesta ampliació va absolutament lligada amb aquesta estratègia d'incrementar els serveis i millorar els serveis per la gent gran, com també, ara que vam acabar fa pocs dies les obres de finals de l'any passat, vam acabar les obres de la millora de la segona planta de la residència de l'antic hospital Sant Jaume i que ja està, com ja sabeu, ja tenim un projecte encarregat i ja estem treballant en poder fer les obres de la tercera planta.
Uns treballs que, a banda del cost que assumeix l'Ajuntament d'Olot, també qui destina recursos econòmics és el Consell Comarcal de la Garrotxa. El seu president, Albert Danés, detalla l'aposta que hi fa l'ens comarcal.
Celebrar doncs, aquesta ampliació d'aquest centre de dia i sobretot també aquestes oficines de valoració per la discapacitat que tindrem aquí en el centre de la ciutat. Evidentment doncs, també col·laborar doncs, en aquest conveni que hem formalitzat juntament amb l'Ajuntament d'Olot amb l'aportació d'aquests 120.000 euros que hem aportat com a Consell Comarcal per la modificació i l'ampliació d'aquesta residència, ja crec que són coses que s'han de celebrar.
El cost total dels treballs que han començat fa una setmana s'enfila fins als gairebé 300.000 euros. Es preveu que l'espai de 252 metres quadrats estigui operatiu a partir d'aquesta tardor.
A Can de Bànol, l'edifici de Can Branques tornarà a tenir activitat. Després de molts anys abandonat, l'Ajuntament hi crearà un centre de formació tecnològic per tal de nodrir les empreses de la zona de professionals preparats per aportar-hi coneixement.
El projecte encara està a les beceroles, però els arquitectes ja estan treballant en el disseny. El pressupost inicial de les obres és de 637.000 euros i està finançat en un 65% pels fons europeus PIRFER.
Martí Palau.
El projecte per rehabilitar l'edifici de Can Branques que es comença a donar les primeres passes. L'Ajuntament de Can de Bànol va expropiar l'immoble l'any 2023 i ara aprofitarà els fons europeus PIRFER per fer-hi un centre de formació tecnològic enfocat a nodrir les empreses del municipi. És un projecte a llarg termini que es calcula que podria estar acabat a finals del 2028. Ara hi està havent les primeres reunions amb els arquitectes. Parla Oriol Lázaro, alcalde de Can de Bànol.
No és tan sols una escola,
sí que hi haurà formació, però és una formació més tècnica, més tecnològica. I per tant, per poder formar persones a nivell tècnic i es puguin incorporar al món laboral, però no tan sols a l'hora de fer un treballador més, sinó a aportar talent i coneixement. No? I això tenim la intenció que pugui potenciar la competitivitat de les empreses que tenim aquí a Camp de Bànol.
Un cop estiguin enllestides les reunions amb els arquitectes i es pugui presentar un disseny ferm, l'Ajuntament haurà de parlar amb les empreses del poble per saber quines són les mancances que tenen i, després, posar-se en contacte amb entitats formadores per tal de començar a bastir el projecte educatiu que es vol implementar.
Entenem que fer un bon disseny d'arquitectura no és senzill, no és ràpid, perquè el que hem de veure és que també puguem aprofitar al màxim el potencial que té aquest edifici i el seu entorn. Doncs això serà un treball que preveiem que pot durar fins a final d'any, ben bé, i aleshores un cop tens el projecte l'has d'aprovar, que hi ha un termini d'exposició pública, tot plegat no és àgil, et passa un temps. Un cop tens això aprovat, aleshores s'haurà de fer la licitació de les obres.
El pressupost inicial previst per al projecte és de 637.000 euros, dels quals un 65% estan subvencionats pels fons europeus. Ara l'equip de govern està buscant altres línies per poder fer front a la resta de la inversió. Una de les opcions avançades és declarar l'edifici bé cultural d'interès local.
I a Beuda fan els primers passos per construir un centre cultural.
Des de l'Ajuntament asseguren que és una necessitat de fa temps al poble i que els anirà bé per poder-hi fer activitats i per tenir un bon magatzem. Preveuen que tingui un cost superior als 500.000 euros, 415.000 dels quals seran subvencionats pel Pla d'Obres de la Generalitat.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Beuda ha començat a treballar per construir un centre cultural. S'ubicaria just al costat de l'Ajuntament, en un espai que actualment és un camp. El projecte té un cost que supera els 500.000 euros i 415.000 dels quals seran subvencionats pel Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. Esther Torres és l'alcaldessa de Beuda.
En aquest cas es va decidir que es faria en el terreny que hi ha al costat de l'Ajuntament. A dia d'avui ja l'hem adquirit, aquest terreny. Hi ha pendent una modificació del POM. Fins que aquesta modificació del POM no estigui acabada no podrem començar les obres. Aleshores, tenim el 2027 per començar aquestes obres, vol dir que aquest any hem de fer licitacions i ha d'estar tots els papers ja preparats per poder tirar endavant aquest projecte.
Des de l'Ajuntament asseguren que tenir un edifici d'aquest tipus és una necessitat pel poble i que prèviament han estudiat si engrandir alguns espais de la zona esportiva, però finalment s'ha vist més viable fer un edifici nou.
Aquest edifici constarà de dues plantes. La planta de baix serà pels auxils que tindrem en el poble, en el qual tindran els carregadors corresponents per a la furgoneta corresponent i tot el material que actualment el tenim en diverses microsales, podem dir, perquè són sales molt petites i no ens hi cap tot, estarà tot centralitzat en aquest sòtan. Els treballadors tindran també una sala on podran canviar-se la roba, etc. I a la part de dalt es farà una sala d'uns 200 metres a nivell de carrer, en el qual ningú ha d'agafar ascensor, ni baixar escales, ni res, que avui en dia és el que ens passa. Serà una sala molt més gran i serà polivalent. O sigui, es podran fer tot tipus d'activitats, des de teatre, des de les quines que fem aquí al poble, qualsevol activitat es podrà fer.
La idea és que les obres comencin l'any 2027 i durin més o menys un any.
A Llanars, l'Ajuntament vol mantenir la bellesa del poble i per aquest motiu ha fet 4 canvis d'usos per garantir l'estètica del municipi i per donar nous usos a alguns edificis, com és el cas del de la rectoria. Ens ho explica en Marc Roura.
Els dos primers canvis d'usos responen al planejament municipal de Llanars. L'objectiu del punt 1 és donar cabuda a un magatzem esportiu pel qual s'ha concedit una subvenció del POSC, mentre que el punt 2 és referent a l'adquisició i al possible ús sociocultural de la rectoria. En parla l'alcalde de Llanars, Amadeu Rossell.
I nosaltres intentem arribar a un acord amb el bisbat perquè fem aquest canvi de propietari i per fer això doncs, nosaltres com que plantegem que la rectoria sigui un espai que també tingui una vessant cultural i formativa, doncs el que demanem és que en aquest moment hi ha un espai que està catalogat com a espai religiós, doncs que a més doncs espai religiós sigui un espai cultural.
El tercer i quart canvi, recollits com un punt únic a la memòria tècnica, són en relació amb la regulació dels materials de les baranes dels balcons, que no podran ser de vidre, i també de l'exclusió de l'obligació que els acabats de façana en la zona agrícola siguin de pedra.
Entenem que aquí a la comarca el balcó de vidre no és un element natural d'aquí a la comarca, sinó que són altres elements, com el ferro, com la fusta, i per tant això ens trenca una mica aquest pensament que tenim de construcció urbanístic o bé d'ordenació urbanística. I per tant, nosaltres també demanàvem que ja fossin molt respectuosos amb el medi ambient i que no que haguessin cap impacte visual. I per tant, tot, i que no demanem doncs, que siguin de construccions de pedra, perquè seria molt car i no tindria sentit en un magatzem agrícola, sí que tinguin uns materials, uns colors, els adients també, doncs, perquè no perjudiquin tot l'entorn i el paisatge.
Rossell afirma que els canvis d'usos i de normatives es fan per preservar la imatge del municipi i l'entorn llanarenc.
Estem en aquests darrers anys i tenint uns increments importants en tots sentits, tant de gent com de construcció, com de gent que vol venir i fer coses, i per tant, si volem conservar una mica doncs, que el nostre pensament de com han de ser els pobles i els entorns, doncs hem creat unes normatives doncs, perquè això es pugui complir, que no sigui que aquí es vingui a construir d'una doncs, manera desordenada i que no tingui doncs, un sentit i una coherència de tot el poble en si.
La memòria tècnica està sotmesa a informació pública pel termini de 45 dies i es pot consultar públicament al web de l'Ajuntament de Llanars.
33 establiments participaran a la ruta de les tapes de la Garrotxa més àmplia de tota la seva història. Es farà durant tot el mes de maig i enguany s'hi afegeixen 13 establiments, alguns dels quals són de fora de la comarca.
La ruta de les tapes s'amplia en pràcticament tots els sentits. Aquest mes de maig hi hauran més tapes que mai, més establiments que mai i més moments per provar cada proposta dels diferents bars i restaurants que hi participen. Enguany n'hi ha 33, la majoria d'Olot, però alguns també de diferents punts de la Garrotxa. Respecte a l'edició del 2025 hi ha 13 establiments nous i la ruta durarà tot el mes, la vegada que més durarà des que es fa l'esdeveniment. La presentació es va fer aquest dilluns a la plaça Clarà, en el marc del centenari de la construcció de la plaça. Segons el president de l'Associació d'Hostalatge d'Olot, Gerard Xifra, la ruta de les tapes és un acte dels més importants de l'entitat.
Que és un dels actes principals de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa i aquest any doncs, estem d'enhorabona, no? Enhorabona per molts motius. Un és perquè complim un dels tres ítems també principals de l'associació, que és una cabuda amb una mateixa activitat, doncs, bars, restaurants i hotels, no solament de la ciutat d'Olot, sinó també doncs, de tota la comarca, i aquest any doncs, donem cabuda també a altres establiments de la comarca de la Garrotxa, i això doncs, bueno, fa també il·lusió per veure si pot ser un embrió de cara al futur.
Les diferents tapes tindran un cost de 4,25 euros, preu que també inclourà aigua o un quinto de cervesa. Dels 33 establiments, 14 també oferiran la seva tapa durant els migdies a banda dels vespres, com fan tots els establiments. I per votar les tapes, com es pot fer? Ho explica la tècnica de l'Associació d'Hostalatge, Neus Jiménez.
Hi ha el sistema de les votacions de les tapes. O sigui, les votacions de les tapes seran com les edicions anteriors. Totes les persones que vagin a fer la ruta escanejaran un codi QR que trobaran en els fulletons o en els establiments de la campanya que participen, i un cop registrin podran votar totes les tapes que hagin provat de l'1 al 5, i llavors es farà un càlcul ponderat segons les votacions, les puntuacions de cada etapa.
El cartell de la ruta de tapes d'enguany és obra de Roser Mates, apassionada del dibuix, i que ha volgut mostrar diferents personatges gaudint de l'experiència del tapeig.
Cada personatge té un fet característic que el connecta amb la tapa que està a punt de degustar. I vaja, això és el que he intentat doncs, aconseguir. Que espero que pugueu gaudir-lo i pugueu passar-hi una bona estona.
Per la seva banda, la regió de comerç de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, ha destacat la importància d'actes com aquest a nivell social.
La Ruta de les Tapes és aquest exemple clar de com la gastronomia pot ser aquest motor econòmic i social. Per tant, més dies significa també un impacte molt més positiu per allotjaments, per la restauració i pel comerç de la nostra ciutat. Ja dic, l'impacte que té, sobretot a nivell gastronòmic i a nivell social.
La Ruta de les Tapes 2026 es podrà fer de l'1 al 31 de maig. Es poden consultar el detall, les diferents tapes, a través dels canals oficials de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa.
I ara anem als esports. El club tenis taula Olot vol millorar la classificació de la temporada passada en la fase final de l'Europe Trophy. El conjunt olotí està ubicat al grup C i s'enfrontaran a un equip de Malta, un de Croàcia i el Zelesnikarnis, que és l'equip anfitrió de la competició. La fase final començarà aquest divendres, on el conjunt olotí vol donar una autèntica sorpresa.
El club tenis taula Olot aparca la Lliga momentàniament i se centra en la competició europea. El conjunt olotí vol fer un bon paper a la fase final de l'Europe Trophy, que jugarà a Nice, la tercera ciutat més gran de de Sèrbia. El format és de 3 grups on es classifiquen els dos primers de cada grup. En aquest cas, el grup A i el grup B estan formats per 3 equips i, per tant, els primers classificats passaran de ronda directament i no haurien de jugar als quarts de final. Com que Olot es troba en el grup C, que està format per 4 equips, sí que hauria de jugar als quarts de final si passés com a primer de grup. El vicepresident del club tenis Tau Olot, Xavi Selles, explica que l'objectiu principal és millorar la classificació de la temporada passada.
Setens classificats a la temporada anterior, per tant, tot el que es fos avançar d'aquí, però sí que ens agradaria col·locar-nos a semi, seria una satisfacció molt gran. Hem de veure, perquè tenim aquest Telesnicar en el nostre grup, que veurem quina guerra ens dona, i sense descuidar els altres dos equips. Si quedem primers de grup, evitem la part de dalt, per tant, evitaríem el Panathinaikos a semis, però bueno, tots els equips que arriben ja a semis, doncs no n'hi haurà cap de fàcil.
El grup C està format per el club tenis Tau Olot, que és cap de sèrie, el Butterfly Malta, que com el seu nom indica és de Malta, el Zagreb de Croàcia i l'anfitrió, que és el Zelesnikar Niš de Sèrbia. El club tenis Tau Olot arriba a la fase final amb uns resultats irregulars en les últimes jornades i ara vol centrar-se únicament en fer un bon paper a Europa. Selles explica quins són els jugadors que viatjaran aquest dijous cap a Sèrbia.
Adel Aseres, Miguel Ángel Pantoja, Damián Probost i Arnau Pons, els 4 jugadors més habituals que han estat en aquesta lliga, i pensem que bé, són jugadors de nivell molt similar i que pots combinar. Aquesta competició es juga al millor de 5, per tant igual que el tema de la Copa del Rei, per tant aquest partit entre els tercers teòrics a vegades adquireix una importància, i nosaltres tenir aquesta igualtat entre els jugadors de nivell semblant i tipus de joc diferent ens permet jugar una miqueta amb aquesta casuística.
Cal destacar altres equips que participen en aquesta fase final com el màxim favorit, el Panathinaikos de Grècia, i equips importants d'Europa del Nord. El tenis Tau Olot s'estrenarà aquest divendres. El dia abans, els jugadors ja viatjaran cap a Sèrbia, on podran entrenar per anar-se adaptant a les instal·lacions.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopis 6 d'Olot.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portavicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances!
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2, i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
A Olot, Manxa és molt més que una botiga. És la teva aliada per la llar, jardí i bricolatge. Descobreix més de 1.000 metres quadrats amb tot el que necessites i l'assessorament dels nostres experts. Tallers, demostracions, còpia de claus i comandaments, pàrquing gratuït i ara també plaques de bústia. Tot pensat per tu. Des de 1876, a Olot, Manxa t'ho posa fàcil. Molt fàcil. Més informació al web manxabricolatge.com.
Tens un projecte en ment? A les Masies de Roda hi ha un lloc on qualsevol idea tèxtil es fa realitat. Matèries tèxtils Colomer. Imagina un gran magatzem on trobaràs roba de punt, teles per la llar, teles per tendals i molt més. Som especialistes en trobar-te la solució exacta amb el nostre servei a mida. Des de cortines elegants fins a tapisseria de matalassos d'escuma per furgonetes camper, caravanes i autocaravanes. A més de molts altres serveis personalitzats. I recorda que tenim molta varietat de teixits a metres perquè puguis confeccionar tota classe de peces de roba, de dona, home i nens. Tenim aparcament i ens trobem a menys de 45 minuts d'Olot. Matèries tèxtils Colomer. Vine i deixa't inspirar.
Bon dia, bona hora. Són 8:45 del matí. Ens posem al dia de l'actualitat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les obres d'ampliació del centre de dia de la residència Montsecopa d'Olot s'acabaran aquesta propera tardor. Ja s'han avançat part dels treballs a Niol, que tenen un cost de gairebé 300.000 euros.
El principal objectiu és crear un espai obert, funcional i connectat, que permetrà cobrir les 75 places concertades que té actualment el centre.
Per l'alcalde Agustí Arbós, és absolutament imprescindible.
Des de la pandèmia, és veritat, els centres de dia van patir un moment molt dur, però veiem que aquesta situació es pot anar revertint, veiem les dades, diguem, demogràfiques de la ciutat i, per tant, que hem d'anar en aquesta direcció i, per tant, aquesta ampliació va absolutament lligada amb aquesta estratègia d'incrementar els serveis i millorar els serveis per la gent gran.
L'edifici de Can Branques de Can de Bànol tornarà a tenir activitat després de molts anys abandonat. L'Ajuntament hi crearà un centre de formació tecnològic per tal de nodrir les empreses de la zona de professionals preparats per aportar coneixement. Escoltem l'alcalde Oriol Lázaro.
No és tan sols una escola, sí que hi haurà formació, però és una formació més tècnica, més tecnològica. I per tant, per poder formar persones a nivell tècnic i es puguin incorporar al món laboral, però no tan sols a l'hora de fer un treballador més, sinó a aportar talent i coneixement, no? I això tenim la intenció que pugui potenciar la competitivitat de les empreses que tenim aquí a Can de Bànol.
Deu de fer els primers passos per construir un centre cultural.
Des de l'Ajuntament asseguren que és una necessitat de fa temps al poble i que els anirà bé per poder-hi fer activitats i per tenir un bon magatzem. Preveuen que tingui un cost superior als 500.000 euros, 415.000 dels quals seran subvencionats pel Pla d'Obres de la Generalitat.
L'Ajuntament de Llanars vol mantenir la bellesa del poble. Per aquest motiu ha fet 4 canvis d'usos per garantir l'estètica del municipi i per donar també noves activitats a alguns edificis, com és el cas de la rectoria. A la Garrotxa, 33 establiments participaran a la Ruta de les Tapes, la més àmplia de tota la seva història.
Es farà durant tot el mes de maig i enguany s'hi afegeixen 13 establiments, alguns d'ells de fora d'Olot. Cada tapa, juntament amb aigua, un quinto de cervesa, costarà 4 euros amb 25 cèntims.
De què parlarem a partir d'ara? Doncs de que alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Badruna participen com a voluntaris en una campanya de donació de sang dins del servei comunitari.
Aquesta experiència combina l'aprenentatge a l'aula amb el compromís social, apropant els joves a la realitat de les entitats locals i fomentant la seva implicació activa en la comunitat.
Comprant llibres en algunes llibreries de les comarques de Girona, podreu contribuir amb el Banc d'Aliments. En parlarem de seguida amb la Carme Casacoberta, la presidenta de l'entitat. Per cert, ja que parlem de llibres i de Sant Jordi, i Àngels Vilarràs expressa les seves emocions i sentiments a través d'un llibre.
Es titula Cartes en temps d'emails i parla sobre el seu dia a dia amb el Parkinson, que pateix des dels 46 anys.
Eusebi Puigdemont i Caleb Bou han estat els guanyadors de la 16a edició del certamen literari Joan Maragall de Sant Joan de les Abadesses.
Una jornada que posteriorment ha continuat amb la presentació de la nova novel·la de Salvador Vergés, qui ha reconegut que li feia una especial il·lusió poder fer aquesta presentació a casa seva.
El Festival Sismògraf s'engega amb Sant Jordi Balla.
Aquesta proposta portarà a la biblioteca Maria Beire on es farà una ruta ballant amb l'objectiu d'explicar la connexió entre la literatura, el nostre cos i la dansa.
El club tenista Olot en esports vol millorar la classificació de la temporada passada a la fase final de l'Europe Trophy.
S'enfrontarà un equip de Malta, un de Croàcia i el Zelesny Karniz, que és l'equip anfitrió de la competició.
El sènior masculí del club volei Olot ja prepara la pròxima temporada després d'aconseguir la permanència a Primera Nacional.
La idea és poder mantenir gran part del bloc de l'equip per la pròxima temporada, on vol millorar els resultats d'aquesta.
I el campus Aleix Garrido s'estrenarà a Can de Bànol aquest estiu entre el 29 de juny i el 30 de juliol.
Es combinarà la tecnificació futbolística amb sortides al parc aquàtic, piscines i altres activitats.
A Catalunya, Espanya i el món. La Unió Europea rebutja la petició d'Espanya, Irlanda i Eslovènia de trencar l'acord d'associació amb Israel.
Els tres governs havien demanat la mesura per les violacions dels drets humans a Palestina, però no ha fructificat per l'oposició de països com Alemanya i Itàlia.
Donald Trump anuncia que allarga l'alto el foc a l'Iran a petició del Pakistan.
No posa cap termini, ho emmarca dins la necessitat que l'Iran presenti una proposta.
El papa puja el to contra la injustícia i la desigualtat a la gira africana.
El Pontífex ha visitat 4 estats en 11 dies, amb 18.000 quilòmetres recorreguts i 18 vols.
El Japó aixeca la prohibició d'exportar armes i posa fi a 80 anys de posicionament pacifista.
La decisió del govern nipó implica que el país asiàtic pugui vendre armament com missils o vaixells de guerra als 17 països amb qui ha signat acords de cooperació en defensa.
El cap de gabinet de Salvador Illa investigat per suposades irregularitats quan era alcalde d'Esparreguera.
El president manté plena confiança en Eduard Ribas i imputat per presumpta malversació de cabals públics a través d'una fundació de reinserció laboral.
I Nestlé prepara un ERO a Espanya que afectarà la seu d'Esplugues, però també les plantes de Girona i Reus.
La multinacional anuncia que els acomiadaments afectaran un màxim de 300 treballadors i que a principis de maig concretaran quants hauran de marxar de cada centre.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps. El temps amb Dani Ramírez.
El temps no canvia, potser una mica més de núvols durant tot el dia, aquest cel variable, i es manté el risc de tempestes a la tarda, probablement no tan fortes com ahir al Ripollès, però es poden repetir xàfecs de 5, 10, 15 litres per metre quadrat, trons i alguna calamarsada. En principi, res a veure amb la gran tempesta de calamarsa ahir a Ribes de Freser, 45 litres per metre quadrat en una hora, i una pedregada espectacular amb més d'un pam de calamarsa acumulada al terra. Realment una tempesta fora de sèrie. Tot i que fora d'aquest indret, doncs, a Olot no vam arribar ni a un litre per metre quadrat, 3-4 litres a Sant Pau de Segúries, a Camprodon, també cap a la Cerdanya. Per tant, la tempesta de la Vall de Ribes va ser molt concentrada en aquell sector, però realment molt impactant. La temperatura avui ha pujat lleugerament, mínima de 9 graus a Olot i a Vic. Hem baixat a 5 graus a Ribes de Freser, allà amb tanta calamarsa ha quedat un ambient de congelador, 7 a Camprodon o 7 també a Puigcerdà, 13 a Girona, aquí sí que ha pujat notablement. Dia marcat, doncs, per aquesta variabilitat, tarda fins al vespre, amb ruixats, a una tempesta al Pirineu, Prepirineu, podrien arribar des del Ripollès i Cerdanya cap a Osona, Lluçanès, la Garrotxa, i arribar una mica més al sud que ahir, fins a gairebé tota la plana de Vic. No serien tan intenses, insistim, la temperatura lleugerament més baixa, màximes de 20 a 25. I dia de Sant Jordi aquest dijous, amb un cel també mig ennuvolat o estones abundants de sol al matí, i a la tarda un cop més, aquests ruixats i aquestes tempestes que s'han de reproduir al Pirineu i Prepirineu, sobretot Cerdanya i Ripollès, però podrien arribar també a l'Alta Garrotxa, nord d'Osona, Lluçanès, i per tant desduir una mica alguns minuts, algunes hores durant la tarda de Sant Jordi amb xàfecs puntuals.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Vedruna participen com a voluntaris en una campanya de donació de sang dins del servei comunitari. Aquesta experiència combina l'aprenentatge a l'aula amb el compromís social, apropant els joves a la realitat de les entitats locals i fomentant la seva implicació activa a la comunitat. En té més detalls la Paula Sayago.
La Maria, la Martina i l'Ariana són tres de les alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Vedruna que han participat com a voluntàries al darrer capte de sang celebrat a la capital. Es tracta d'una de les propostes a triar entre les que s'ofereixen dins del servei comunitari. Una proposta educativa que combina aprenentatges curriculars amb l'aplicació real en un servei a la comunitat.
Hem vingut a ajudar, a fer voluntariat per aquest tema de la donació de sang i bueno, ajudar la gent que dona sang, a reposar el menjar quan s'ha gastat. Cada any a tercer d'ESO es fa el servei comunitari, que són les activitats que es fan cara al poble per ajudar el poble, i els ha tocat fer el de la sang, que és ajudar aquí amb el de la donació de sang. Com ha dit ella, hi ha diferents activitats per ajudar.
El que podem fer és anar pel poble també a demanar a la gent si vol venir a donar sang, ajudar quan acaben de donar sang que mengin, i llavors també ajudar també a que omplin el formulari i explicar-li una mica de què va.
Entre l'oferta de propostes també n'hi ha d'altres, com col·laborar a la cavalcada de Reis o ajudar el dia de la festa de la llana i casament a pagès. Escoltem a la coordinadora del Servei Comunitari de l'Escola Vedruna de Ripoll, Sabina Pérez.
No, el servei comunitari, de fet, ja és el que no, exigeix una mica aquestes hores fora del centre que els alumnes han de dedicar, no, una mica amb alguna activitat així més tipus voluntariat. Llavors, amb el Banc de Sang ja fa anys que hi col·laborem, i amb en Jacob, que també ens ho posa tot superfàcil.
Dels quatre captes anuals que se celebren a Ripoll, dos compten amb el suport dels alumnes de dos dels centres. Jacob Barbas és el delegat de l'Associació de Donants de Ripoll.
Un cop a l'any fem el que en diem l'APS amb les Vedrunes, que és el servei comunitari, habitualment a la donació aquesta d'abril i a les Vedrunes, i a la del gener sol ser a l'Institut Abat Oliva.
L'objectiu del servei comunitari és implicar els col·lectius més joves a les associacions i entitats locals. Des de l'escola celebra la voluntat dels alumnes en sumar-se a aquesta proposta i fins i tot repetir-la l'any següent.
I el Banc dels Aliments de Girona impulsa en el marc de la Diada de Sant Jordi una nova edició del Bon Profit. Es tracta d'una campanya de prevenció del malbaratament alimentari i promoció d'un consum més responsable. En aquesta ocasió, diverses llibreries de les comarques gironines, entre les quals hi ha les d'Olot, col·laboraran repartint gratuïtament l'edició especial del punt de llibre elaborat pel Banc dels Aliments per contribuir a fer arribar aquest missatge de conscienciació a la ciutadania des d'espais culturals i de proximitat. A aquesta hora saludem la presidenta del Banc d'Aliments, la Carme Casacoberta. Senyora Casacoberta, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com va néixer aquesta iniciativa?
Bueno, nosaltres, els Bancs d'Aliments, la gent es coneix molt pel gran recapte, però de fet el Banc d'Aliments treballem tot l'any i amb el que més treballem és amb molt, molt baratament. Hem d'entendre que els Bancs d'Aliments van néixer per l'estudi del malbaratament que es feia. I llavors ho vam lligar amb que aquests aliments es fessin servir per donar-ho a gent vulnerable. Però la part més important que treballem és malbaratament. Llavors van dir, bueno, hem de fer un projecte perquè la gent ens conegui, per conscienciar la societat de que el malbaratament alimentari és un dels grans reptes socials i mediambientals al qual ens enfrontem com a societat. I vam fer aquesta campanya Bon Profit, que, com el nom diu, té dos vertents, no? Bon profit de que et senti bé el menjar i bon profit de que aprofitis bé els aliments.
Encara llancem massa aliments, Carme?
Sí, pensa que un 32%, o sigui, una tercera part de la producció mundial s'acaba llançant. I amb estudis que s'han fet on més es llença, tot i que tots diguem que no, que aprofitem molt, és a les llars.
I què podem fer per no llançar tants aliments? Perquè segurament quan ens acostumem a determinats hàbits és molt difícil canviar-los, no?
Sí, bueno, hem de dir que fins ara, perquè ara les coses estan canviant, però hem estat una societat del benestar i llavors no ens hi hem mirat gaire. Vull dir, ara em ve de gust això, compro, hem comprat molt pels ulls quan anem als supermercats, etc. Nosaltres, en un d'aquests punts de llibres, perquè hem fet diferents models de punts de llibres, no? Amb un precisament a darrere hi ha tot el que puc fer per evitar malbaratament. Planificar la compra, compra peces senceres, fes un transport adequat de la compra, ordena la nevera i el rebost, respecta les dates però en criteris, el que és consum preferent, que no vol dir caducitat, congela els aliments, descongela només el cas de consumir, revisa sovint la nevera, el rebost, perquè a vegades sempre queden peces darrere, no? Llavors també el plat, posa el que s'ha de menjar, no aquests plats d'anar posant. Més val repetir que no pas haver de llançar. Bé, donem una sèrie de consells per evitar el malbaratament a la llar.
Això, els nostres avis i àvies, que varen passar autèntiques penúries, tenien molta més consciència que nosaltres, a l'hora d'aprofitar els aliments?
Sí, tenien molta més consciència. Ja he dit, hem set una societat del benestar i això ens ha fet doncs, que no tinguessin en compte aquest detall, no? Vull dir, el fet de tenir les neveres, abans es tenia just el que es collia al camp i com es conservava, d'aquí de poder conservar els aliments van sortir totes les conserves, els fumats, tot això va sortir per conservar aliments, no? I avui dia, doncs no, és compro el que em ve de gust i si no m'ho acabo i està malbé perquè ho deixo en un racó, es llença.
Carme, tots aquests punts de llibre seran exactament els mateixos o serà com una mena de col·lecció?
No, n'hem fet 5 models diferents. Són 5 models, no, són uns punts de llibre que posa el títol és un profit, amb uns hi ha un tomàquet una mica així fent malbé a la part dalt i a baix es veu que es pot fer una salsa de tomata, amb un altre doncs, hi ha una maduixa i després a baix es veu que es pot fer una marmelada. Vol dir una maduixa, vol dir qualsevol fruita. Uh-huh. No? La maduixa, perquè és maca, però vull dir, pot ser qualsevol fruita. Hi ha un peix una mica així, no?, que ha sobrat, i llavors a sota hi ha un bunyol. És diferents composicions. Llavors, en aquest punt de llibre hi ha un codi QR, que si el mireu allà hi ha tota una pel·lícula que explica el malbaratament.
Doncs Carme Casacuberta, presidenta del Banc dels Aliments, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Un altre dia la convidarem perquè ens expliqui exactament més consells, no només sobre el malbaratament, sinó també amb com podem contribuir a ajudar aquelles persones que més ho necessiten. Una abraçada molt gran, bon dia i bona hora.
Vale, moltes gràcies. Bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Maria Àngels Vilarras expressa les seves emocions i sentiments a través d'un llibre. Es titula Cartes en temps d'emails i parla sobre el seu dia a dia amb el Parkinson que pateix des dels 46 anys.
La Maria Àngels Vilarras té Parkinson des dels 46 anys. Ja fa molt temps que conviu amb la malaltia i continua amb el seu dia a dia, però fent-ho tot més a poc. Ara ha decidit fer públics tots els sentiments i emocions que ha anat tenint amb tot aquest temps. Per això ha fet un llibre que es titula Cartes en temps d'emails.
En algun cas que de gent que ha tingut Parkinson o que ha tingut alguna malaltia d'aquestes degeneratives, que la paraula ja és molt lletja, a vegades la meva filla em deia per què no li envies la carta, mama? I jo pensava que si ella veia que això era un motiu perquè pogués ajudar algú, per això vaig fer el llibre. Vaig pensar, potser pot ajudar algú.
La Maria Àngels no presenta aquest llibre com una guia ni un manual únic sobre com afrontar el Parkinson. El defineix com una eina més que pot ajudar a persones que pateixen aquesta malaltia degenerativa i els seus familiars, donat que creu que la malaltia tothom l'afronta com vol i com pot.
I vaig dir, jo per respecte a les meves filles, als meus gendres i al meu home, no puc tirar tota la tovallola ja i deixar-me córrer, no. Jo sempre hi ha hagut un punt que m'ha estirat endavant.
És un llibre, com no podia ser d'altra manera, tractant-se de la Maria Àngels, amb un disseny especial. De fet, per llegir-lo abans has d'obrir una mena de carta. Malgrat conviure amb la malaltia, la Maria Àngels és positiva i admet que, tot i tenir moments dolents, sempre ha reeixit.
Hi va haver un dia que estava al llit i vaig dir, ostres, una malaltia m'ha agafat a mi, m'ha agafat a les meves filles. Teòricament no em porta de dret a la mort. Hi ha algun medicament com per ser iguala, doncs què més vull? I això em va fer aixecar. A vegades has d'arribar a terra per poder pujar amunt.
Aquesta és la primera experiència literària de Maria Àngels Vilarrasa.
Gràcies, Gerard. A Sant Joan de les Abadesses s'ha viscut amb intensitat el certamen literari dedicat a Joan Maragall. Carolina Ríos.
Eusebi Puigdemunt i Caleb Bou han estat els guanyadors de la 7a edició del certamen literari Joan Maragall de Sant Joan de les Abadesses. En aquesta edició hi han participat una 60a d'obres entre les dues categories de poesia i narrativa.
Doncs mira, representa una gran il·lusió. És, de fet, el segon cop que el guanyo. Sí, el primer cop, mira, ja fa 4 anys, que va ser una espècie com de legia, i aquesta vegada són tres poemes, ja que es diu Un pessic de nostàlgia, i cada poema té un subtítol que és Silenci. El primer és a partir de les vivències que se't desperten, les emocions, mirant velles fotografies, aquelles fotografies amb l'aigua negra, aquells colors sèpies. El segon silenci és el silenci que ve d'un passeig pel bosc, que està fet amb lístic, o sigui, cada dos versos, i des dels ocells que em miren, si algú el saludo, li torno la salutació, etc. I el tercer silenci seria, doncs, unes vivències, records, bàsicament, de nen, d'infant, de quan arribava a casa, i la meva mare que estava allà brodant amb la seva Singer, jo com brandava el pan de sucre amb xocolata.
Seguidament de la entrega dels premis s'ha presentat La casa esllavissada, el nou llibre del santjoaní Salvador Vergés, una obra inspirada en la vida rural de la postguerra, on combina fets reals amb elements de ficció.
Una vida que està basada en fets reals, no és que sigui tota la novel·la real, però són diferents imatges que formen el fil conductor de la trama. No han passat totes aquí, però són reals, perquè jo quan escric m'agrada que tot el que vagi dient hagin passat, perquè a vegades si ho invento tot em dono la sensació que el lector no seria prou creïble. Es trobarà moltes coses, fets reals que han passat i que poden ser sorprenents pel jovent d'avui dia com tu, pot ser sorprenent, però per la gent gran, doncs, que han nascut als anys 40, doncs són coses que passaven, que eren quotidianes.
Presentar aquesta obra a Sant Joan té un significat especial per a l'autor, ja que representa tornar a casa i a les arrels familiars.
Molt important per mi, perquè n'he fet moltes de presentacions, però aquí a Sant Joan potser és la que em posa més nerviós de tots, perquè hi haurà moltes cares conegudes i em fa molta il·lusió poder-me explicar aquí. I a més és un tema que és del Ripollès i estic molt content de poder estar amb tots amb els meus i doncs que veure cares conegudes, que serà bonic, però de moment doncs queda aquella cosa de les papallones, que a vegades en altres llocs no les tinc, i aquí Sant Joan, que és a casa meva, sí.
Al final de la presentació, el pintor empordanès Lluís Roura li ha fet entrega d'un quadre i diverses làmines en el dibuix que inicialment havia de servir de portada del llibre, tot i que finalment no va ser possible.
El Festival Sismògraf d'Olot s'engega amb Sant Jordi Balla. Aquesta proposta ens portarà a la Biblioteca Maria Vayreda, on es farà una ruta ballant amb l'objectiu d'explicar la connexió entre la literatura, el nostre cos i la dansa. Néstor Carvajal.
El primer dia del Festival Sismògraf coincideix amb Sant Jordi i per l'ocasió tindrà lloc el Sant Jordi Balla, un programa que arrenca conjuntament amb Explica Dansa, format per Beatriu Daniel i Toni Jodar. Una de les propostes és la visita ballada que es farà a la Biblioteca Maria Vayreda del Centre d'Olot. Jodar explica en què consistirà.
Dins d'un circuit, una ruta que fem per les diferents llocs, racons de la biblioteca, i en cada racó que hem escollit doncs, fem una intervenció de ball, gestual i també verbal.
Aquest tour es farà 3 cops. A més, a la tarda es farà un acte d'inauguració d'una lleixa sobre llibres exclusivament de dansa. Daniel diu que no és, però, el primer cop que ballen a una biblioteca.
Doncs mira, estem en un projecte que volta per tot Catalunya que es diu Balla amb un llibre, i que ja fa diverses edicions que col·laborem amb aquest projecte que porta Biblioteques de Catalunya i l'Associació Professionals de la Dansa, i Explica Dansa porta aquesta part informativa abans d'una coreografia, i cada any doncs anem per 17-20 biblioteques a tota Catalunya.
També des del 23 d'abril fins al 25 es podrà visitar la instal·lació futurista quan ja no existeixin els humans, per Manel Quintana, un organisme fet de matèria vegetal i sistemes electrònics en descomposició al Teatre Principal d'Olot.
Esports, el sènior masculí del Club Vòlei Olot ja prepara la pròxima temporada després d'aconseguir la permanència a Primera Nacional.
El Club Vòlei Olot seguirà un any més a Primera Nacional. Després d'acabar la temporada fa poques setmanes, el conjunt olotí ha aconseguit la permanència, quedant en novena posició amb 24 punts. Durant aquest curs, l'equip ha tingut lesions importants, partits on l'equip ha anat just de jugadors per motius laborals i també moments en què la sort no ha anat del seu costat. Tot i això, el sènior del Club Vòlei Olot ha aconseguit una posició que li ha permès aconseguir la permanència jornades abans d'acabar la Lliga. Un dels jugadors del primer equip del Vòlei Olot, Marc Busquets, explica quines han estat les claus d'aquesta temporada, on han complert l'objectiu que s'havien proposat.
Que l'equip actualment té nivell suficient com per estar de meitat de taula per amunt, en bones condicions. Llavors, com et deia, entre lesions, falta d'assistència en alguns partits per part de jugadors per temes de feina, I que era el primer any que tornàvem a la categoria, sabíem que no estaríem en el nostre màxim rendiment, però tot i així el nivell de l'equip és bo i ens ha permès, doncs, tot i els entrebancs, anar sumant els punts necessaris per assolir la permanència.
Cada vegada és més normal que hi hagi més equips i més bons catalans a categories nacionals, ja que el nivell del voleibol català ha augmentat considerablement. Tot i que ha estat el primer any després del retorn, alguns jugadors s'han hagut d'adaptar a la categoria i el que comporta, com els llargs desplaçaments a les Illes Balears. Busquets explica que en línia general la idea és que de cara al pròxim any es mantingui pràcticament tot el bloc.
En línies generals, tots els jugadors segueixen. És possible que tinguem alguna incorporació, però sí que m'agradaria fer una menció especial en Carles Bataller, un jugador històric del club, que malauradament ha decidit ja, no, de deixar de penjar les botes, i l'any que ve ja no estarà amb l'equip, però segur que ens estarà animant tots els partits des de la grada.
El masculí ja ha acabat la temporada i ara només queda el femení. Pel que fa als sèniors, el femení es troba en el grup de fase d'ascens, tot i que en l'àmbit de resultats serà complicat assolir l'ascens perquè es troba a uns quants punts de diferència dels equips de la part alta.
Gràcies, Roger. Anem acabant. El campus Aleix Garrido s'estrenarà a Can de Bànol aquest estiu entre el 29 de juny i el 31 de juliol, Martí.
Aleix Garrido tindrà el seu propi campus. El migcampista de Ripoll, actualment a la Societat Deportiva Eibar de la Liga Hypermotion, anuncia que el campus Aleix Garrido tindrà lloc a les instal·lacions de la Unió Esportiva Can de Bànol. Del 29 de juny al 31 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, els nens i nenes nascuts entre el 2011 i el 2021 podran gaudir de 5 setmanes de futbol i altres activitats. Ho explica Pau Garrido, coordinador del campus Aleix Garrido.
Aquest any va sorgir la idea, ja fa bastant temps que ho teníem pensat, l'Aleix tenia ganes també d'apropar-se una mica de la gent d'aquí, es va parlar amb la Unió Esportiva Can de Bànol, ens van donar oportunitat i juntament amb l'Ajuntament ens han cedit aquest espai i esperem que els nens passin un gran estiu aquí al camp de Can de Bànol. Es tracta bàsicament d'un campus esportiu i centrat en la tecnificació i la millora del futbol.
El campus Aleix Garrido coincideix amb les dates del campus pro d'Ilias Chaire i Ripoll, però des de l'organització no ho veuen com una competència negativa i celebren que hi hagi futbolistes professionals que es vulguin implicar en una comarca petita com aquesta.
Bueno, no, l'important és que hi hagi nens a tot arreu, que els nens s'ho passin bé, que és el que busquem, que els nens vinguin, s'ho passin bé aquí i allà. Són dos jugadors professionals que tenim a la comarca i hem d'estar agraïts de també tenir tot això junt.
En aquest cas, el campus no se centrarà exclusivament en el futbol, sinó que s'anirà habitualment a la piscina, es faran sortides al parc aquàtic i també alguna acampada. Aleix Garrido estarà amb els nens durant la primera setmana i la resta de dies intentarà venir segons la seva disponibilitat professional, perquè la pretemporada comença a principis de juliol.
Doncs ho deixem aquí. Gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem a la mateixa hora. Demà, dia de Sant Jordi. Bon dia a tothom.